Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 i 8 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous fred, bastant fred. Eva Garrido, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui tens entitats.
Avui toca entitats i coneixem a l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que aquest any celebra el seu 25è aniversari i ens acompanya el seu director Josep Ferrer, a qui també el municipi va reconèixer la seva tasca amb el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir i donar a conèixer una mica més què és l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que en aquest aniversari, en concret, a Flora Puntos, presidenta de la Fundació Privada de la Simfònica i de Cambra, deia que l'orquestra donava prestigi a la ciutat i portava el nom de la ciutat a fora. I una de les meves preguntes és com es veu l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a fora?
Bé, el que vull dir és que a Catalunya només hi ha 5 orquestres professionals simfòniques, que són l'Orquestra del Liceu, Gran Orquestra del Teatre del Liceu, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra de les Terres de Lleida, que és en Julià Carbonell, i nosaltres. O sigui, de totes aquestes 5 orquestres professionals, què vol dir professional? Vol dir que paguem seguretat social, per entendre'ns, d'aquestes orquestres que portin el nom de ciutat així directament, només estem nosaltres. Bueno, Ciutat de Barcelona, i nosaltres. Per tant, no és habitual que una ciutat, encara que sigui com Sant Cugat o més gran, no és habitual que hi hagi una orquestra simfònica d'aquestes característiques. Llavors, a fora ens veuen amb una certa sorpresa, diguem-ne. Com és possible que una ciutat com Sant Cugat tingui una orquestra simfònica, no? I que ha perdurat en el temps durant 25 anys. Això és una fita bastant extraordinària i jo crec que ens veuen, han passat diferents etapes, però actualment, després de tants anys, es veuen com una orquestra fiable, com una orquestra per fer encàrrecs. Nosaltres estem treballant a fora, sobretot a Sant Cugat, fent producció pròpia, al Teatre Auditori fem els concerts que ens ve de gust de fer i els que creiem que el públic els agradarà. I, però a fora fem bastant més coses d'encàrrec, és a dir, per exemple, ara en aquest moment hem fet a Girona una missa de Schubert que ens van encarregar per fer allà amb unes corals i uns solistes. Bueno, doncs ho vam fer allà i ara ho farem d'aquí aquesta setmana que ve, no, aquest diumenge no, l'altre, el següent diumenge, d'aquí 10 dies, ho fem a Olot, aquest mateix repertori, i després ho fem a Torroella de Montgrí. Ara fa poc vam fer amb una col·laboració amb el cor de l'Orfeo Lleidatà, doncs una col·laboració amb què nosaltres anàvem allà a l'Auditori Enric Granados de Lleida i fèiem una missa de Mozart, i la vam fer aquí també a Sant Cugat amb molt d'èxit. Bueno, diem-ne que ens veuen amb una certa barreja de sorpresa i admiració.
Sí, perquè 25 anys és jove, és consolidada, però és jove, 25 anys...
Bueno, 25 anys, a veure, 25 anys, aquí el més difícil no és fer un gran esforç per fer una gran presentació i un gran concert. Això és difícil, però no deixa de ser... El que és més difícil és mantenir-ho dia a dia durant molt de temps. Jo crec que el gran mèrit de l'orquestra i el gran suport de l'orquestra ha sigut el públic. O sigui, nosaltres tenim una cosa que ens fa diferents als altres, i és que tenim més de 400 abonats. I això és una cosa, en un moment en què tothom parla de que diguem-ne, la gent es queda a casa mirant la televisió, doncs el fet de tenir 400 abonats que tenen confiança cega perquè són abonats i independentment del programa que els hi faci, és a dir, que confien en tu, en la programació, això ens dona molt de suport, ens dona molt d'ànims i molta força de cara a les institucions, de cara als patrocinadors, el fet de que tinguem el teatre ple quan fem un concert.
Però una qüestió, quan vosaltres vau néixer fa 25 anys, sí, en el CAP, on teníeu posat el llistó? Pensàveu que arribaríeu a aquesta fita?
La veritat és que no. La veritat és que no. Nosaltres vam començar per unes ganes d'aprendre la música des de dintre, de fer concerts, de donar possibilitat als joves de trencar la barrera que hi ha entre el que es diu música simfònica, música culta, música clàssica i el públic, que sembla que hi hagi una diferència, de trencar l'etiqueta de que sembla que la música simfònica sigui una música elitista per gent, no sé, per gent burgesa, per exemple. No, la música simfònica és música, i la música, en el seu moment, el que ara considerem que és música clàssica, en el seu moment era moderna, perquè a l'època de Mozart, Mozart precisament va dir la nova música enfront de la música que es feia en aquell moment. Igual que els Beatles fa 40 anys o 50 anys era una novetat i ara ens sembla que és una cosa totalment, totalment clàssica. Vull dir, la música té uns valors universals i que si la fas bé i la fas amb simpatia i la fas ben feta, connecta amb la gent. Vull dir, i tant se val que sigui Mozart com que sigui el grup més modern del món mundial.
I després d'aquests inicis, sí, quan us n'adoneu que l'orquestra ha madurat i ha arribat el moment de fer-se professional?
Mira, nosaltres hem viscut, com diuen els entrenadors de futbol, dia a dia, no? Concert a concert. I de fet, al començament, estàvem actuant, encara no existia el Teatre Auditori, i vam començar, també vull dir una cosa molt important, i és que en aquell moment, jo particularment, el director de la Coral Sant Cugat, i també necessitàvem una orquestra per fer grans concerts, una orquestra de cambra. Llavors, en aquell moment, van muntar l'orquestra que sonava bé al monestir. I al monestir sona bé una orquestra de 15-20 músics. No sona bé una orquestra de 50 músics, perquè la ressonància del monestir fa que tot es barregi. És com si fas arròs i queda covat, tot queda barrejat. O sigui, no acabes d'entendre què està passant musicalment, no entens el diàleg dels instruments, per tant, és un escenari, és un espai amb una ressonància que va bé el que és la música barroca, música del segle XVIII. I vam fer una orquestra, la vam anar adaptant fins que sonava perfectament al monestir. I això va ser així. Quan es va crear el Teatre Auditori, el 1993, vam passar al Teatre Auditori, amb aquelles dimensions tan extraordinàries, cada concert dèiem, escolta, això està bé, però, escolta'm, aquí dos violins més faria fantàstic, no? I després hi una viola més també. I així, durant els anys, i mica en mica, i gota a gota, molt a poc, ens hem anat adaptant fins tenir l'orquestra que requereix el Teatre Auditori. I llavors podem dir que el Teatre Auditori ha sigut un motiu important perquè l'orquestra hagi crescut. Si no hagués existit el Teatre Auditori, ens haguéssim quedat amb l'orquestra que anava bé al monestir, que era una orquestra de cambra. I en aquest sentit hem anat creixent i hem tingut la sort de tenir la simpatia i la col·laboració i l'empatia del públic que li ha fet il·lusió que fóssim aquí. També hem cuidat bastant de fer uns programes que anessin connectant amb la gent, d'escoltar la gent, i mira, la veritat és que ens hem trobat quasi sense voler amb aquesta situació. I el fet de passar a ser professionals va ser en un moment determinat de que vam dir, escolta'm, quan vam tenir compromisos a fora, vam dir, clar, si tu signes un contracte i fas un compromís per fer un concert d'aquí un any a Palau de la Música, tu no pots estar depenent de que si aquell dia el músic podrà o no podrà, o si té un compromís, o si se'n va, o si aquell dia té examen i no vindrà perquè té uns exàmens a la universitat. O sigui, has d'assegurar la jugada. I llavors va arribar un moment que vam passar ja d'una manera discreta, però vam començar ja a assegurar la gent, a fer-ho tot, diguem-ne, tipus professional, i això també ens va donar peu a poder ser una mica més exigents guardant l'equilibri de joventut i veterania, però buscar sempre doncs un nivell de qualitat que per poder fer els repertoris cada vegada més exigents que hem anat fent. Nosaltres hem passat d'una programació molt a l'abast, diguem-ne, del músic, fins a una programació absolutament de repte constant. Vull dir, en aquest moment, cada cosa que fem és una bogeria. Vull dir, és una bogeria, hem fet coses molt, molt grans, des de fer concerts amb el Josep Carreras, al Palau Sant Jordi, fins amb l'Àngel Corella, al Llac dels Cignes, hem fet tot el que podíem fer. Ara fa poc vam fer un concert de commemoració del 25 aniversari i vam convidar els que considerem més grans solistes que podíem convidar, com era el director Antonio Rosmerbà, que és un director que surt de la norma i de la taula perquè ha dirigit les millors orquestres del món, i és una persona que ja té una edat i que vam pensar ens agradaria que ens vingués a dirigir, i van venir el Gerard Claret i el Lluís Claret a fer de solistes. Vull dir, no, diem que no ens estem de res, vull dir que volem reptes, i això passa com qualsevol addicció, no? El músic arriba un moment, els que estem en aquest món, de que volem conèixer coses noves, volem sensacions noves, no volem repetir el que ja vam fer fa 10 anys. I llavors, en aquest sentit, sempre estem intentant buscar repertoris, programes que connectin amb la gent i que siguin una motivació pel músic.
Parlaves del públic, també, dels reptes i de la innovació, però a vegades costa impressionar o sorprendre el públic?
A veure... no, costa, no ho sé si costa. Nosaltres intentem treure-li la cosa sacra de que la música clàssica és una música molt sèria i tal, no? Vull dir, ha arribat un punt que el desconeixement és tan gran de que tu, a la millor, una cosa que es va fer en plan de broma, la gent ho escolta amb una cara molt seriosa, no? Vull dir, però és que la història és la història, i llavors la música, repeteixo, cada moment té una finalitat, i moltes vegades, pel sol fet de ser música d'orquestra, la gent es pensa que és una cosa molt, molt seriosa. La música d'orquestra pot ser seriosa, pot ser divertida, pot ser còmica, a vegades han fet inclús música que ha sigut prohibida, per exemple. Em recordo que van fer una cosa de Béla Bartók que estava censurada per l'Església. Estava prohibida. Llavors jo pensava, com és possible que l'Església censuri música? O sigui, música sense paraules. O sigui, perquè l'històric ve darrere una història de depravació, d'una cosa molt estranya, i en aquell moment, al segle XIX, l'Església va dir, ha excomulgat el que escolti aquesta música. Clar, avui en dia les coses són diferents i jo penso que la gent ho ha de conèixer, però amb naturalitat. I en aquest sentit estem contents perquè tenim un públic que al començament era un públic, diguem-ne, que no estava molt habituat, però clar, amb els anys ha anat venint a concert i ara el públic ja ens demana coses més. Per exemple, fa poc van fer la cinquena de Beethoven i un concert de Brahms. Difícil, complicat, i el públic va quedar encantat. O sigui, això vol dir que el públic ha tingut una evolució també. I això és el que ens agrada a nosaltres, no? Anar una mica de la mà del públic i de l'orquestra. I el de sorprendre, mira, a nosaltres ens agrada passar-ho bé de l'escenari, i si nosaltres ens ho passem bé, llavors la gent també s'ho passa bé.
Ara s'apropa el Nadal, suposo que dates on hi ha més nervis, més assajos, més
tensió, feina també,
més,
no?
Feina.
Sí. Bueno, nervis no és la paraula. Nervis, a veure, nosaltres un concert ens serveix per ser millors músics i per tenir més experiència i per preparar el següent. O sigui, per mi el mèrit dels 25 anys de l'orquestra no és haver fet 25 anys, això no té cap valor. L'important dels 25 anys és que ara estem una mica més preparats pel següent concert. O sigui, els 25 anys no interessen a ningú, ja ha passat. Vull dir, està molt bé que quedi en un catàleg o a la pàgina web, una mica la història, però això vol dir que nosaltres estem més preparats perquè tenim una experiència acumulada més gran i que el proper concert el podem fer amb més garantia. Per això la gent es pot tenir confiança. Per això serveixen els 25 anys, no per ser nostàlgics. Vull dir, per nosaltres és com si comencéssim de zero i, per tant, el que volem és fer un bon treball, preparar bé les obres, de manera que el públic doncs vegi que la cosa és seriosa i està ben preparada i que el públic, sobretot, vingui i s'ho passi bé. O sigui, l'important, el públic que no vingui a dir, mira que guapo que sóc, m'agrada la música clàssica. No, el públic té que vindre i té que sortir amb un somriure d'orella a orella i té que dir, ostres, quina sort que he vingut i no m'he quedat a casa perquè m'ho he passat molt bé.
Mm-hmm. És que a més així repetiran.
Clar.
Perquè si van per una qüestió de...
De
postureo,
sí,
que
sí,
es diu
sí,
ara,
sí, sí, sí.
Aniran un cop però ja no hi tornaran.
Exactament.
Parlaves d'aquests reptes dels músics, suposo, Josep, un repte quan et van proposar de ser el director de l'orquestra.
Bueno, en aquest cas tinc que dir que jo jugo amb avantatge perquè no m'ho van proposar, sinó que vaig proposar als músics si volien muntar una orquestra. Llavors, clar, ja, jo ja estic des del començament. Ara és al revés, ara sóc jo mateix i l'organització de l'orquestra que convidem directors. Llavors, en aquest moment hi ha alguns programes que els faig jo, perquè ha d'haver una persona que sigui el titular, perquè s'han de prendre decisions estratègiques, de repertori, de músics que formen una orquestra, de programacions que es fan i que es deixen de fer, i llavors, quan això ho tenim clar, llavors convidem amb alguns programes, no a tots, evidentment, perquè jo també faig bastants, convidem a directors, i això crec que és una cosa interessant pels músics, pel públic també, perquè veuen diferents maneres de fer, i en aquest cas doncs anem intentant convidar doncs els millors directors que podem.
I perquè els oients se'n facin una mica la idea, l'orquestra, quina és la rutina d'aquest grup de músics? Quan us reuniu? Quan assageu? Quanta estona? Quants dies a la setmana?
Mira, el temps és or, i amb un músic, quan ocupa el cervell amb una cosa, té que estar bastant absorbit per allò. Llavors nosaltres no fem com les corals, que tenim un assaig regular, per exemple, cada dimarts, ni dos dies, ni tres dies a la setmana. Si nosaltres tenim l'oficina, la contractació, el concert, la programació, llavors fem un calendari bastant comprimit. És a dir, en 15 dies nosaltres ens produïm el que faci falta. Vull dir, llavors què fem? Tenim uns calendaris d'internet que tothom té, tots els músics tenen, llavors tenim tota la programació, per exemple, del proper any, no? Llavors la gent ja s'organitza la vida perquè aquells dies pugui ser. I a la meva una setmana seguim quatre dies. Tots els dies no, perquè com que la gent, tothom té moltes coses, llavors, per exemple, a la meva seguim quatre dies a la setmana, eh? I en canvi, a la millor, la següent setmana no necessitem cap. Eh? Vull dir, fem una programació una mica així, una mica caòtica, podria semblar, però el secret està en que hi ha una gran previsió. I llavors tothom s'ho munta de manera que pugui ser. Fins al punt de que si hi ha un músic, per exemple, que diu el concert, la programació que fem per Sant Jordi de l'any que ve, de l'any 2016, i ja preveu que no podrà vindre perquè es casa la seva germana o perquè el que sigui, i aquell no pot vindre, doncs per aquella producció, i només per aquella, perquè el músic és de l'orquestra, doncs hi haurà una persona que ocuparà el seu lloc. Però no pel dia del concert, evidentment, sinó per tots els assajos que provoquen aquell concert. Llavors aquella persona, a la millor, si no pot vindre el dia del concert o no pot vindre l'assaig general, doncs deixa el lloc perquè una altra persona faci tot aquell compromís. Llavors tenim els músics de l'orquestra i també tenim una petita cartera de músics que fan la substitució, que ja tenim garanties, que són bons, que els coneixem i que sempre busquem la gent que ja coneixem, perquè és molt important en un grup així no només la qualitat tècnica, diguem-ne, sinó també la qualitat de la capacitat de fer equip, no? Vull dir que no pot haver una persona, jo què sé, que sigui mala persona, per entendre's, no pot ser.
I que desestabilitzi el grup.
Desestabilitzi. O sigui, a nosaltres ens agrada aquesta confiança, aquesta sinergia amb els músics de col·laboració. Ells es preocupen, ells tenen les partitures abans de l'assaig, ells ho preparen, si convé fem assajos parcials. Llavors, assajos parcials vol dir que en lloc d'assajar tots junts, a la millor els instruments de corda assagen per un costat, mentre els de vent assagen per un altre. I després, quan cadascú té clar, doncs s'ajuntem tots junts. Vull dir, a veure, però tot això no és que sigui una cosa estàndard, sinó que cada programa és diferent. Depèn de la música que hem d'interpretar, depèn de la dificultat, depèn de si hi ha solistes, si no hi ha solistes, si hi ha cors, si no hi ha cors. Cada concert és una cosa diferent i exclusiva.
I una peça única. I tornar una mica al concert de Nadal, ens en pots fer 5 cèntims del que tocareu, del que interpretareu?
Ara ens ho explicarà.
Ara ens ho diu.
Està consultant l'agenda.
Sí. Bé, aquest concert de Nadal, a veure, tenim una, no sé si es pot dir, però bueno, ho diem, tenim una cosa d'última hora que volíem fer una sorpresa, i llavors hem contactat amb una noia de Sant Cugat que es diu Carmen Pendones.
Ah, sí, la coneixem.
Que es veu sí, que, sí. Bueno, que és...
Té una bona veu
fantàstica, i llavors volíem fer com una sorpresa, doncs, al final del
però
concert.
Però ja l'acabes de dir, llavors no serà sorpresa.
No serà sorpresa, bueno, però que espero
però potser
que...
també serà la manera de que algú més s'animi.
Sí, sí. Bueno, per això són detalls. Vull dir, nosaltres sempre volem... a veure, nosaltres pensem el concert de Nadal com un concert de música alegre. O sigui, la gent diu concert de valsos, i de fet això no és cert. Perquè en el concert de Nadal s'interpreten unes 18 obres, unes 15-18 obres, dels quals només hi ha dos o tres valsos. De les 18 només hi ha dos o tres valsos. Però això no és que ho fem nosaltres, això ho fan els de la Simfònica de Viena, també, que són els inventors, els pares de la criatura aquesta. Perquè, a veure, no hi ha res que relacioni un vals amb Nadal. Això és un invent... Això
la
és
tele,
una,
és la
això
tele.
Això és un invent de la televisió, perquè sí. Resulta que el dia 1 de gener, durant sí. 50 anys, el Viena feien un concert.
I els sols d'esquí i els valsos.
Exactament. Llavors això la gent ho associa, però de fet no té res a veure que cantéssim Nadales, que cantéssim el Pessebre de Pau Casals, que cantéssim coses de música religiosa, que cantéssim coses de música popular, però els valsos no. Però bé, és així, vull dir, el poder de la televisió és molt gran i en aquest moment doncs s'associa. Llavors la idea d'aquest concert que van tenir els de Viena és un concert de música per ballar, per entendre's. Perquè els valsos no estan fets per sentar-se en una cadira i escoltar el vals. Els valsos estan fets perquè vagis a la festa major, vingui un grup, toqui un vals i et posis a ballar. I el gran concert i el gran invent de l'Strauss va ser el descobrir que quan anaven amb el seu grupet de 5 o 6 músics per les festes majors a tocar, al segle XIX, doncs tocaven un valset, i quan el noi escoltava el verset, s'aixecava, mirava, anava a demanar a la noia i arribava al mig i havia acabat. Llavors la gran idea de l'Strauss va ser, i el gran èxit de l'Strauss va ser, d'enganxar cinc valsos, concretament cinc valsos petits, amb una transició musical i fer que un vals que durava 2 o 3 minuts durés 11 minuts. Llavors, a partir d'aquí, tothom volia que anessin ells a tocar la festa major perquè no sabien per què, però els agradava més.
Clar, i perquè els nois tenien temps d'aixecar i demanar...
Aquest va ser el gran, aquest va ser el gran èxit del pare Strauss, perquè Johann Strauss era l'inventor i el que tenia l'orquestra aquesta de valsos, i va tenir 3 fills. Johann Strauss, i deia igual que ell, que es diferencia perquè es posa, entre parèntesis, Junior, Johann Strauss Junior, que és el fill gran, després un altre que es diu Joseph i un altre que es diu Edward. Doncs són, i llavors tota la família, tant el pare Johann com el fill Johann, el Joseph i l'Edward, tots van ser el mateix, o sigui, compositors, directors d'orquestra, i portaven l'orquestra Strauss, que no és com ara, sinó que l'orquestra vivien, o sigui, anaven a viure, ells s'encarregaven dels músics, de la manutenció, dels nens que anessin, del que tenien que fer, de totes les preocupacions, i el músic, en canvi, estava a disposició de la família per d'allò. Llavors, nosaltres en aquest concert fem una mica de tot, o sigui, nosaltres aquest concert l'hem adaptat i hem mantingut la idea de música de ball, però hem posat una mica de música catalana, sempre ho fem. Hi ha una cosa que toquem molt sovint, que són les Nadales de Brutons, molt espectaculars i que agraden molt. Aquest any també hi posem una sardana, perquè també és música de ball. I llavors, també hi posem polques lentes, polca ràpida, obertura d'òpera, el vals, el gran vals vienès, i després som els bisos, i hi haurà sorpreses, com això, com dit abans, de la Carmen, doncs, com a convidada. Però també busquem que hi hagi una introducció seriós amb el sentit de dir, ei, cuidado, que aquí l'orquestra...
Solemne.
Sí, difícil. Una cosa que dius, que es vegi que l'orquestra sap... Perquè si després fem una broma, que no. Una broma s'ha de fer quan toques molt bé. Si toques malament, la broma fa pena, no fa riure. Ara, si toques molt bé, llavors la broma fa riure, perquè dius, ostres, que xulo, no? Llavors comencem amb una obertura fantàstica de l'Oberon, perquè resulta que aquest any que ve és el 400 aniversari del naixement de Shakespeare, i de Cervantes, i llavors hem volgut començar amb una obra d'un personatge de Shakespeare, en aquest cas Oberon, que és del Somni d'una nit d'estiu, i fem una obertura d'un compositor que es diu Weber, que és fantàstica, d'una gran dificultat, i a mi també m'agrada que en cada programa hi hagi una obra difícil, que el músic digui, ostres, tu...
En tensió.
Això, aquest programa, ens tenim que posar les piles, perquè quan el músic diu, bueno, això ho hem tocat moltes vegades...
El repte que deies.
Exacte. Sí. Llavors això, la cosa es relaxa. I sempre té que haver una motivació i una gana de dir, escolta, aquest programa o ens posem les piles o aquí no. I això, jo sempre dic que el músic toca millor lo difícil que lo fàcil. Lo difícil és un repte i tens ganes de superar-lo. En canvi, lo fàcil no li dones atenció. Per nosaltres, el que hem tocat més a la vida és el Danubi Blau, perquè el Danubi Blau, nosaltres canviem el programa, però el Danubi Blau sempre va al final. I el Danubi Blau, clar, si fa 10 anys que fèiem, hi havia anys que fèiem 10 i 11 concerts de valsos, jo calculo que ho han tocat en quasi 100 concerts, el Danubi Blau. Clar, però el Danubi Blau, nosaltres tanquem les llums...
El podeu fer amb els ulls tancats.
Tanquem les llums, no, és que ho fem, és que tanquem les llums moltes vegades. Durant el Danubi Blau, baixem les llums a 0. I després tornem a aixecar les llums. Això ho hem fet moltes vegades. Aquest any no ho farem. Farem alguna altra cosa. I la música continua sonant igual. Per què? Perquè ens ho sabem de memòria, Bé, també hi ha bromes dels músics, també hi ha participació, no puc dir res més. He parlat més del conte.
Sí, em sembla que la sorpresa aixafa la guitarra una mica. Però vaja, com que n'hi haurà més...
Sí, segur n'hi ha moltes més.
Perfecte, doncs gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Si no ens veiem, bones festes.
Gràcies.
I un bon concert.
Molt bé.
Per molts anys.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies i bon dia.
Sant Cugat a fons.